tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Xeri i Ebro recuperaran els 1.250 llocs de treball de Nissan per arribar a fer 150.000 cotxes. Avui s'ha signat oficialment l'acord entre les dues companyies per la producció de vehicles elèctrics a la zona franca. Sergi Corral.
Pere Aragonès ha destacat que amb l'acord Catalunya recupera el pes dins d'Europa en l'àmbit industrial. Per la seva banda, el president espanyol Pedro Sánchez ha posat el projecte com a exemple ferm de compromís amb l'Estat, ha dit amb Catalunya.
Fa uns anys veiem com centres de treball es deslocalitzaven i abandonaven el país. I avui veiem com molts projectes industrials d'arreu del món, quan han de triar Europa, escullen Catalunya.
Este acuerdo no hace sino confirmar y reforzar una opción estratégica de país. Es el compromiso total y absoluto del gobierno de España con Barcelona y con Catalunya.
Consternació a Sant Fruitós del Bages per la mort aquest divendres d'un adolescent de 14 anys després d'haver saltat del gorg de la bassa dels Tres Salts del Llobregat.
L'Ajuntament ha organitzat per les 8 del vespre un minut de silenci. Els bombers han tret el cos del jove de l'aigua, però ja no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.
Ràdio Sant Fruitós, Anna Hernández.
El noi menor d'edat, juntament amb uns amics, estaven passant el matí en aquesta zona i quan el noi s'ha llançat a l'aigua han estat els mateixos amics els que han trucat a emergències en veure que no sortia. De fet, el gorg té 5 metres de profunditat. 9 dotacions de bombers s'hi han desplaçat, han estat més d'una hora buscant-lo i un cop han pogut localitzar el cos han intentat reanimar-lo sense èxit.
El Parlament salva gairebé 2.000 milions d'euros dels pressupostos que no es van poder aprovar. Esquerra, el PSC, Junts i els Comuns hi han votat a favor.
La CUP, Ciutadans i el PP s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha criticat Junts i Comuns per haver tombat els comptes.
Crec que simplement entràvem en el darrer any de legislatura i això malauradament va portar algunes formacions a actuar més en lògica de partit que en lògica de país.
Vic estrena aquest vespre el documental Sau, la memòria submergida, coproduït pel Nou TV i la xarxa, explica la història dels peons que durant 20 anys van aixecar la presa de Sau.
El director sabadellenc Ot Burgaia ha pogut recuperar imatges inèdites d'aquells treballadors.
També en cultura, la nova temporada del Liceu programa 206 funcions amb noms com Àlex Uller, Caterina Wagner o Antoni Ros Marvà.
L'obertura es farà el 25 de setembre amb l'estrena mundial de Lady Macbeth de Mstislav Shostakovich.
És una nova producció, amb el Josep Pons dirigint la mateixa, en què d'alguna manera és una dona absolutament aniquilada que somia amb aquest grau de llibertat en un context molt asfixiant masclista.
I en esports, Toni Castro s'està disputant a Vilafranca la segona jornada de quarts de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
Des de les 6 tenim en joc el Fraga 3, Voltregà 2. El Fraga acaba de capgirar el marcador i a dos quarts de nou jugarà el líder de l'hoquei Lliga Iberdrola al Palau contra el Mataró. Recordem que el Telecable i el Vilassana disputaran demà la primera semifinal. També demà dissabte, Barça-Chelsea, de semifinals de la Champions femenina de futbol a Montjuïc, i Sabadell-Sant Andreu i Mataró-Olimpiakos, de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo al Natació Barcelona.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps força assolellat i, de fet, ben serè a gran part de Catalunya a hores d'ara, però una altra vegada ventós. Avui no és tramuntana com ahir, sinó és garbí. Ja veig el que hi està bufant, sobretot a la costa, prelitoral, comarques de Girona, un vent molt insistent que fa que hi hagi una mar espessa, una mar força remenada. Però ja diem, la tarda és assolellada i la temperatura és confortable. Ara bé, quan es faci de nit, tornarà a baixar en picat i hem de destacar que el dissabte al matí tornarà a fer força fred amb alguna gelada a les valls del Pirineu. Un dia, per altra banda, el dissabte, que tornarà a ser ben assolellat, molt ras, molt transparent, quatre núvols decoratius, i esperant un diumenge en el que una altra vegada l'ambient serà fresquet al matí, però no tant, i també despertarem amb núvols entre les comarques de Tarragona i de Barcelona. El diumenge a la tarda i vespre ja arribarà a caure algun ruixat al Prepirineu, i la nit de diumenge a dilluns i dilluns al matí ja tindrem pluja més abundant, sobretot a les comarques de Barcelona. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs encara parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària. Encara en general hi ha força volum de trànsit en aquestes vies properes a Barcelona, sobretot a les rondes, en sentit Besòs, tant la ronda de dalt com la ronda litoral. A l'extrem sud, unes obres aquí a la B20 a Cornellà compliquen el trànsit sortint de Barcelona ja des d'Esplugues, més de 3 quilòmetres en aquest tram de la B20, com et deia, sortint de Barcelona, en sentit Castelldefels. Teníem un vehicle avariat a la C32, al tram de l'Ella. L'acaben de retirar, però encara hi ha lentitud i aturades durant quilòmetre i mig entre Montgat i l'Ella. Això a la C32 i en sentit Mataró. També parlem d'obres a la C16, a l'autopista, a Terrassa, un parell de quilòmetres de retenció, en sentit nord, sentit Manresa. I ara sí, ja acabo amb l'autopista AP7 a la Jonquera. I tenim un accident aquí aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord. És tot del Servei Català de Trànsit.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
Diana Krall,
Passenger,
The Tyrex,
Andrés Calamaro
i molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Chery i Ebro recuperaran els 1.250 llocs de treball de Nissan per arribar a fer 150.000 cotxes. Avui s'ha signat oficialment l'acord entre les dues companyies per la producció de vehicles elèctrics a la Zona Franca.
L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg català, Pere Aragonès. Tal com deies, Lali, l'acord preveu contractar 1.250 treballadors de l'antiga Nissan i arribar a fabricar 150.000 vehicles d'aquí a 5 anys. El procés d'assemblatge del primer cotxe, l'Omoda 5, començarà a finals d'aquest mateix estiu. Amb aquesta entesa, Barcelona es converteix en la primera ciutat europea que produirà cotxes xinesos.
És, com saben, un projecte liderat per dues companyies automobilístiques, la xinesa Chery i la catalana Ebro. Gisela Jimeno.
L'acte protocolari ha començat sobre 2:15 amb l'arribada d'en cotxe del president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui juntament amb altres representants d'Ebro i l'empresa xinesa Chery esperava per protagonitzar la salutació oficial amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Aragonès ha incidit sobretot en el pes de Catalunya dins Europa en l'àmbit industrial.
Fa uns anys veiem com centres de treball es deslocalitzaven i abandonaven el país. I avui veiem com molts projectes industrials d'arreu del món, quan han de triar Europa, escullen Catalunya.
En aquesta línia també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha intervingut per assegurar que la firma entre l'empresa catalana Ebro i l'empresa Chery és una mostra ferma del compromís de l'Estat amb Catalunya.
Este acuerdo no hace sino confirmar y reforzar una opción estratégica de país. Es el compromiso total y absoluto del gobierno de España con Barcelona y con Cataluña.
El cap de l'executiu també ha afegit que la reindustrialització de Nissan es presenta com un model exemplar de col·laboració público-privada per promoure llocs de treball de qualitat amb una inversió total de 400 milions d'euros per un projecte que es dividirà en dues parts. La primera encapçalada per Ebro, qui construirà diversos vehicles elèctrics, i la segona de la mà de Chery, que acoplarà els vehicles dins les instal·lacions de Zona Franca.
Doncs la indústria catalana de l'automòbil acull amb entusiasme l'elecció de Barcelona per part de la fabricant xinesa Chery per fabricar-hi vehicles elèctrics. David Gallofré.
Aquesta decisió representa una oportunitat per a l'economia local en termes d'ocupació i creixement. També destaca el potencial de Barcelona com a centre d'innovació i producció en l'àmbit de la mobilitat elèctrica. El directiu del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, ha relativitzat els riscos del projecte i s'ha mostrat optimista sobre la consolidació del sector en el futur.
és un sector que ha vingut per quedar-se, que anirà patint, evidentment, evolucions, millores tecnològicament, especialment s'aniran fent moltes millores al llarg dels propers anys, però a poc es va consolidant. Per tant, riscos n'hi hauran, es valoren, i com tota indústria es van superant i es van tirant endavant. Sobretot de manera col·laborativa, que aquest és l'aspecte, jo crec que dins del territori català, europeu en general, però català, és l'estàndard que portem realment en la col·laboració entre les empreses per fer que aquests projectes es puguin materialitzar.
Comissions Obreres i UGT celebren l'acord, però demanen reunir-se amb membres de les dues empreses per tenir més informació. Per exemple, quants llocs de treball es crearan, quants cotxes es produiran i quan es començarà a fabricar.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Consternació a Sant Fruitós del Bages per la mort d'aquest divendres d'un adolescent de 14 anys després d'haver saltat del gorg de la bassa dels Tres Salts del Llobregat. L'Ajuntament ha organitzat per les 8 del vespre un minut de silenci. Ràdio Sant Fruitós, Anna Hernández.
Sí, una notícia que deixa en xoc a tot Sant Fruitós de Bages. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci d'aquí a una estona, a les 8 del vespre, i també s'han suspès totes les activitats del cap de setmana i també aquelles esportives, perquè el noi de 14 anys estava molt vinculat al Futbol Club Fruitosenc del poble. Tot plegat ha estat aquest matí a la zona dels Tres Gorgs del terme municipal, i és una zona molt concorreguda a la comarca, on hi ha el riu Llobregat, que va arribant a diferents salts d'aigua i on la gent, sobretot durant les èpoques de més calor, s'hi llança per passar-ho bé. Avui és dia festiu a moltes escoles del territori, dia de lliure elecció, i per això el noi menor d'edat, juntament amb uns amics, estaven passant el matí en aquesta zona, i quan el noi s'ha llançat a l'aigua han estat els mateixos amics els que han trucat emergències en veure que no sortia. De fet, el gorg té 5 metres de profunditat. 9 dotacions de bombers s'hi han desplaçat, han estat més d'una hora buscant-lo, i un cop han pogut localitzar el cos han intentat reanimar-lo sense èxit.
Gràcies, Anna. I també en successos, detingut un home a Salt per ferir l'exparella i trencar l'ordre d'allunyament. Els Mossos van arrestar l'home de 38 anys al mateix pis on s'estava produint l'agressió contra la dona de 37.
Segons fonts policials, els fets van passar dijous cap a un quart de 8 del matí, quan la policia va rebre la trucada d'un familiar de la víctima que alertava que l'estaven agredint la dona a casa seva. Els agents hi van anar i l'home els va rebre amb una confessió dels fets. El detingut els hauria assegurat que l'havia assassinat. La víctima tenia diverses ferides i el SEM la va poder estabilitzar i traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons confirmen fonts hospitalàries, continua ingressada en aquest centre i té un pronòstic considerat menys greu. El detingut té nombrosos antecedents per maltractament en l'àmbit de la llar, lesions i trencament de condemna.
I llibertat provisional amb mesures cautelars pels 16 detinguts aquesta setmana a Reus, acusats de pertànyer a un grup de Latin Kings.
La causa continua oberta pels delictes de pertinença a organització criminal, coaccions, amenaces, estafa i tràfic de drogues.
Notícies en xarxa.
En clau política, el Parlament ha salvat gairebé 2.000 milions d'euros dels pressupostos que no es van aprovar. Esquerra, el PSC, Junts i els Comuns hi han votat a favor.
La CUP, Ciutadans i el PP s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra. La sessió celebrada a la Diputació Permanent ha estat marcada pel clima electoral. La consellera d'Economia, Natàlia Mas-Guix, ha criticat que l'oposició tombés els pressupostos i aquesta ha retret al govern falta d'autocrítica.
Mont Carvajal.
La sessió de la Diputació Permanent ha aprovat desbloquejar 1.850 milions d'euros per atendre despeses i 145 milions per fer front a la sequera. La consellera d'Economia, Natàlia Mas-Guix, ha dit que el govern fa tot el possible per minimitzar el problema de no tenir pressupostos, però que, tot i així, quedaran moltes qüestions pendents. I ha criticat Junts i Comuns per haver tombat els comptes.
Crec que simplement entràvem en el darrer any de legislatura i això, malauradament, va portar algunes formacions a actuar més en lògica de partit que en lògica de país.
Des de Junts per Catalunya, el diputat francès de Dalt Masas ha justificat el seu sí d'avui.
Aprovarem, perquè els aprovarem, més de 2.000 milions d'euros per cobrir les necessitats més perentòries del país. Vostès van fallar els pressupostos, però com sempre Junts per Catalunya no fallarà el país.
I des dels Comuns, Jessica Albiach ha dit que amb el decret d'avui es demostra que es pot disposar de diners sense haver-se d'empassar el Hard Rock.
Era possible posar gairebé 2.000 milions d'euros al servei de la ciutadania i que a més era possible sense empassar-se l'ampliació de l'aeroport del Prat i sense empassar-se que Catalunya siga el casino d'Europa.
La Diputació Permanent és l'òrgan que té el Parlament en els períodes entre legislatures i la formen 23 diputats.
També en política, el candidat de Junts Més, Carles Puigdemont, ha dit que tombarà tots els pressupostos del govern espanyol de Pedro Sánchez si no compleix amb Catalunya i contraposa aquesta actitud amb la que tindria el socialista Salvador Illa.
En un acte anomenat Catalunya s'ha de fer respectar, Carles Puigdemont ha dit que no aprovarà cap pressupost de Sánchez si no reverteix la situació i s'ha preguntat si Illa faria el mateix.
Està en condicions el candidat Illa de dir que si cal plantar-se davant de Madrid i votar que no a uns pressupostos que perpetuen que els diners dels catalans que ens toquen els catalans deixin d'anar a engruixir les butxaques dels de Madrid? M'agradaria molt escoltar aquesta resposta, perquè nosaltres ja li avancem. No votarem uns pressupostos generals de l'Estat que perpetuïn aquesta gravíssima injustícia. No votarem uns pressupostos que allò que es desinverteix a Catalunya es sobreinverteix a Madrid. És que és molt bèstia.
Puigdemont ha reivindicat que el govern pugui gestionar Rodalies, l'aeroport del Prat i Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
I en clau local, el regidor de Vox de Salou, Pol Daniel Achinte, ha estat expulsat del ple de l'Ajuntament de Tarragona, al qual havia assistit com a oient, per agredir el conseller Francisco Javier Gómez durant la sessió. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
En un instant en què Gómez ha sortit de la sala de plens, hauria anat al bany, s'ha creuat amb Achinte, que l'hauria empès. Posteriorment ho ha denunciat públicament en la sessió plenària.
Yo no pienso permitir que los fascistas me amedrenten, y menos en el pleno del Ayuntamiento de Tarragona, vengan aquí a empujarme y a tratarme de esta manera. Y lo denuncio públicamente. Esta gente son peligrosa. Y lo sé porque he estado dentro. Y durante un tiempo me engañaron. Pero esto se acabó. Ahora estamos rodeados. Han venido a acosarnos. Porque sencillamente no admiten que personas decidan no pertenecer a un grupo. Tratan como una secta. Somos apóstatas. Y en este sentido nos quieren eliminar, erradicar.
Ha rebut el suport de l'alcalde Rubén Viñuales i la resta de grups municipals. I quan Achinte ha tornat a entrar a la sala per seguir escoltant la sessió, el batlle l'ha expulsat. Tot plegat en un plenari accidentat a Tarragona, ja que anteriorment havia estat interromput per una cinquantena d'agents de la Guàrdia Urbana que han volgut mostrar la seva indignació amb el govern municipal, especialment molestos, perquè fins ara no s'ha complert amb el preacord que implica l'equiparació de preu de les hores extra amb el que tenen estipulat els Mossos d'Esquadra.
Més titulars de la jornada, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, ha anunciat un increment de rutes i freqüències de trens de llarga distància a tot Espanya gràcies a l'arribada imminent dels primers dels 30 nous trens Talgo que van comprar. Catalunya sortirà beneficiada amb millores en les connexions amb Alacant i amb Sevilla i Cádiz. Carina Belbé.
A Catalunya, Renfe reforçarà dues línies de llarga distància. Per una banda, el trajecte Barcelona-Alacant amb un nou Talgo abans de l'estiu. I per l'altra, la connexió de la capital catalana amb Sevilla i Cádiz, l'anomenada línia Torre del Oro, en què es canviaran els convois Alvia de la sèrie 120 per la 130, considerats més còmodes i fiables. Això suposarà, doncs, a partir del mes de novembre, 900 places setmanals addicionals. Aquestes novetats van lligades a l'efecte dominó, com explica el ministre de Transports, que ha suposat la redistribució de trens a nou autonomies, entre elles Catalunya, per l'entrada en funcionament dels nous Talgo 106 d'alta velocitat que connectaran Madrid amb Galícia i Astúries a partir del mes vinent. Escoltem Òscar Puente.
Estas decisiones lo que hacen es unir España, vertebrar España, cumpliendo con la obligación y con el compromiso que tiene Renfe de dar un servicio público el mejor posible y adaptarse a las circunstancias cambiantes y a un cliente pues cada vez más exigente.
Des de fa 14 anys que Renfe no incorporava nous trens de llarga distància a la seva flota.
En plana social, un de cada 10 nens a Catalunya pateix obesitat. Davant aquesta dada, Salut ha decidit aplicar un pla per reduir l'obesitat infantil a 28 CAPs del territori.
Es tracta dels centres d'assistència primària de les àrees amb més obesitat entre els infants catalans. La iniciativa ja s'ha desplegat com a prova pilot a la mina i ha aconseguit reduir d'un punt el percentatge d'obesitat entre els més petits del barri.
Anna Ruiz.
Els centres d'assistència primària pivotaran aquest pla que en sintonia amb els ajuntaments, escoles i el teixit comercial i social pretén donar una resposta comunitària al problema. Com ho faran? Estenent l'acció més enllà de l'àmbit assistencial, tal com ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
Falten fruiteries, falten peixateries i aquesta visió compartida de què podem aportar cadascú és necessària per intentar canviar l'entorn on la gent viu, on la gent treballa, on la gent està.
La número 2 del departament, acompanyat del conseller de Salut, Manel Balcells, a la presentació d'aquest pla per reduir l'obesitat infantil a un cap del Besòs, el dret dels barris barcelonins que superen la mitjana catalana. El factor socioeconòmic es vincula directament amb la mitjana d'obesitat infantil, que és 8 vegades més alta en barris de renda baixa respecte als benestants. Paradoxalment, menjar de manera saludable és relativament barat, 6 euros al dia. En aquest sentit, el conseller de Salut ha insistit en una recepta també econòmica, més esport i menys pantalla.
Gràcies, Anna. I d'aquí pocs minuts s'estrena a l'ETC de Vic el documental Sau, la memòria submergida, coproduït pel Nou TV i la Xarxa, explica la història dels peons que durant 20 anys van aixecar la presa de Sau. El director sabadellenc, Ot Burgalla, ha pogut recuperar imatges inèdites d'aquells treballadors. Anem, doncs, en directe fins la capital d'Osona. Miquel Giol, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, aquest espai ETC de Vic ja s'està omplint de persones, ja està gairebé amb més d'un centenar de persones que han vingut a veure aquesta preestrena de Sau, la memòria submergida, un documental, com dèieu, produït per el Nou TV i la Xarxa, que avui fa una primera preestrena, però que el proper diumenge farà una segona a les 12 del migdia en aquest mateix espai. Les persones que han arribat ja s'han pogut trobar amb un fotocall i han sigut rebudes amb una copa de cava, i ara ja estan entrant en aquesta sala, on d'aquí ben pocs minuts començarà aquesta primera preestrena d'aquest documental que reflecteix aquest passat de la construcció de la presa de Sau, que tant ha marcat i que tant ha impactat en el món de l'aigua de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Miquel Giol, des del Nou FM. I estrictament en cultura, la nova temporada del Liceu programa 206 funcions amb noms com Àlex Uller, Caterina Wagner o Antoni Ros Marvà. L'obertura es farà el 25 de setembre amb l'estrena mundial de Lady Macbeth, d'Amsencs, de Costa Kovic. David Navarro.
Enguany el concepte de la temporada és Perseguint un somni. Sota aquest leitmotiv, el Gran Teatre presenta 100 noves produccions, 6 òperes i una dansa, 3 d'elles liderades pel Liceu. Lady Macbeth, d'Amsencs, dirigida per Àlex Uller, Lohengrin, de Wagner, amb la besneta Caterina Wagner al capdavant, i Benjamin a Portbou, una nova obra d'Antoni Ros Marvà inspirada a la darrera època de Walter Benjamin. El director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, ha destacat la Lady Macbeth.
És una nova producció amb el Josep Pons, dirigint la mateixa, en què d'alguna manera és una dona absolutament aniquilada que somia amb aquest grau de llibertat en un context molt asfixiant masclista.
A banda de l'òpera, aquesta temporada continua al Liceu de les Arts amb les fotografies de Sebastião Salgado o els poemes de Míriam Cano. També es manté l'aposta pel projecte Òpera, de microòperes de nova creació, i el Petit Liceu, que enguany fa 25 anys, tot plegat amb un pressupost de prop de 55 milions d'euros.
I aquest divendres, com cada dia abans de Sant Jordi, us recomanem un llibre.
Una recomanació infantil des de Sant Vicenç dels Horts. Mari Carmen Fernández Aliaga ha publicat aquest 2024 Los rizos de mi tía, un conte que intenta respondre a les preguntes d'un nen al voltant de l'adopció.
Ràdio Sant Vicenç dels Horts, Sara Cabrera.
Mari Carmen Fernández Aliaga és treballadora social i filla d'una família ampliada. Té un germà i una germana adoptats. La seva experiència personal i les preguntes del seu primer fill la van dur a escriure Los rizos de mi tía.
L'altra germana i jo tenim els cabells molt llisos. La tercera germana té els cabells molt arrissats. I llavors, a partir d'aquest fet tan genètic, doncs vaig agafar la idea d'explicar una miqueta el que era el procés de l'adopció.
L'objectiu de l'autora vicentina és intentar normalitzar altres models de família i respondre a moltes de les preguntes que es fan als infants.
La llum a aquesta realitat que també és la realitat de moltes persones.
Los rizos de mi tía està editat per Apuleyo i es pot comprar a Amazon i a llibreries de Sant Vicenç dels Horts.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. S'està disputant la segona jornada de quarts de la Copa de la Reina d'Hockey Patins de Vilafranca. Des de les 6 tenim en joc el Voltregà-Fraga, un partit que és a punt de finalitzar. Anem en directe a Vilafranca. Fran Balanyà, Uau Lleida, com va el partit?
Doncs exacte, a punt d'acabar, pocs segons, guanya ara mateix el Fraga, 3-2, ha hagut d'aixecar un marcador verd, havia posat marcar Adrià Rosató, però les de Voltregà, les osonenques, han capgirat el marcador just abans d'anar a la descans, tot plegat amb dues dades vinculades a Rebe González, la primera, que en situació de play ha provocat que marquessin les avui doncs, visitants, s'anaven a 4 segons del descans amb una directa que transformava també arran de la blava Rebe González a Ana Bosch, però a la represa el Fraga ha tornat a agafar les regnes del partit amb dos gols. Primer Soto, que feia el doblet, i després Joan Xicota al 3-2. Ara mateix acabem dient-vos a quan estem.
perquè sí, falta exactament estar amb temps mort. Suposo que ara mateix se la jugarà el Voltregà, la portera, falta un minut i vuit segons perquè acabi aquest partit. 3-2, però en el moment Voltregà quedaria eliminat.
Gràcies, Fran Balanyà. El Fraga a punt de convertir-se en semifinalista d'aquesta Copa de la Reina. 8:45 jugarà el líder de l'hoquei Lliga Iberdrola al Palau contra el Mataró. Ona Codinenca, Roger Rams.
El Palau arriba al partit com a líder en solitari de l'hoquei Lliga i classificat ja per la semifinal de la Copa Europa. La Copa de la Reina, per tant, s'ha convertit ara en un dels objectius de l'equip, tal i com explica la capitana del Palau, Laura Puigdueta.
En tenim moltes ganes. Al final és una competició que no hem guanyat mai i que sempre la tenim entre cella i cella, així que bueno, jo crec que l'afrontem amb il·lusió, amb confiança, amb ganes, i a partir d'aquí que vingui el que hagi de venir, que nosaltres estic segura que la gaudirem i que ens sortirà bé.
Recordem que en l'anterior edició de la Copa de la Reina el Palau va perdre a la final per 1-3 davant el Telecable de Gijón.
Gràcies, en Roger. Recordem que el Telecable i el Vilasana disputaran demà la primera semifinal. Les asturianes van superar ahir a la pròrroga al Manlleu i les lleidatanes van guanyar també la pròrroga al Corunya. I en tennis, el Barcelona Open va en Sabadell. Està a punt d'acabar la jornada de quarts de final. Anem al Reial Club de Tennis Barcelona. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, s'està disputant ja el tercer partit de la jornada a la pista Rafa Nadal. Està jugant Stefanos Tsitsipas davant de l'argentí Facundo Díaz i ara el grec servirà per emportar-se el partit. Tsitsipas havia perdut el primer set per 4-6, ha guanyat el segon 6-3 i ara mateix el marcador és de 5-4 favorable a Tsitsipas. Ja classificats per semifinals tenim a Tommy Echeverri, que ha superat a Cameron Norrie per un doble 7-6, i també a Casper Ruud, que s'ha imposat 6-4 i 6-3 a Matteo Arnaldi. Després d'aquest duel que hi ha en joc ara mateix, es disputarà el duel entre Arthur Fields, el francès que hi va eliminar Demino, i Dusan Lajovic.
Gràcies, Anna, en directe des del Godó. En bàsquet, a l'Aleport, el Força Lleida juga a les 8 a la pista del Melilla, i en futbol sala, el Barça rep el Betis al Palau a 8:45.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. That kills me, makes me feel alive.
Baby, I've been loving losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been loving losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been loving losing sleep, dreaming about the things that we could be.
feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn.
Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Everything that drowns me makes me wanna fly.
Hey, hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Xeri i Ebro recuperaran els 1.250 llocs de treball de Nissan per arribar a fer 150.000 cotxes. Avui s'ha signat oficialment l'acord entre les dues companyies per la producció de vehicles elèctrics a la zona franca. Sergi Corral.
Pere Aragonès ha destacat que amb l'acord Catalunya recuperarà el pes dins d'Europa en l'àmbit industrial. Per la seva banda, el president espanyol Pedro Sánchez ha posat el projecte com a exemple del ferm compromís de l'Estat amb Catalunya.
Fa uns anys veiem com centres de treball es deslocalitzaven i abandonaven el país. I avui veiem com molts projectes industrials d'arreu del món, quan han de triar Europa, escullen Catalunya.
Este acuerdo no hace sino confirmar y reforzar una opción estratégica de país. Es el compromiso total y absoluto del gobierno de España con Barcelona y con Cataluña.
Consternació a Sant Fruitós del Bages per la mort aquest divendres d'un adolescent de 14 anys després d'haver saltat del gorg de la bassa dels Tres Salts del Llobregat.
L'Ajuntament ha organitzat per les 8 del vespre un minut de silenci. Els bombers han tret el cos del jove de l'aigua, però ja no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.
Ràdio Sant Fruitós, Anna Hernández.
El noi menor d'edat, juntament amb uns amics, estaven passant el matí en aquesta zona i quan el noi s'ha llançat a l'aigua han estat els mateixos amics els que han trucat emergències en veure que no sortia. De fet, el gorg té 5 metres de profunditat. 9 dotacions de bombers s'hi han desplaçat, han estat més d'una hora buscant-lo i un cop han pogut localitzar el cos han intentat reanimar-lo sense èxit.
El Parlament salva gairebé 2.000 milions d'euros dels pressupostos que no es van aprovar. Esquerra, el PSC, Junts i els Comuns hi han votat a favor.
La CUP, Ciutadans i el PP s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha criticat Junts i Comuns per haver tombat els pressupostos.
Crec que simplement entràvem en el darrer any de legislatura i això, malauradament, va portar algunes formacions a actuar més en lògica de partit que en lògica de país.
En marxa a Vic, l'estrena del documental Sau, la memòria submergida, coproduït pel Nou TV i la Xarxa, explica la història dels peons que durant 20 anys van aixecar la presa de Sau.
El director sabadellenc, Ot Burgaia, ha pogut recuperar imatges inèdites d'aquells treballadors.
I en cultura, la nova temporada del Liceu programa 206 funcions amb noms com Àlex Uller, Caterina Wagner o Antoni Ros Marvà.
L'obertura es farà el 25 de setembre amb l'estrena mundial de Lady Macbeth de Senc de Xostakovich.
És una nova producció amb el Josep Pons dirigint la mateixa, en què d'alguna manera és una dona absolutament aniquilada que somia amb aquest grau de llibertat en un context molt asfixiant masclista.
I en esports, Toni Castro s'està disputant a Vilafranca la segona jornada de quarts de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
El Fraga acaba de guanyar per 3-2 al Voltregà i disputarà la segona semifinal demà contra el vencedor del Palau Mataró, un partit que comença d'aquí una hora. Recordem que el Telecable i el Vilasana disputaran demà la primera semifinal d'aquesta Copa d'Hockey Patins. També demà dissabte, Barça-Chelsea de semis de la Champions femenina de futbol a Montjuïc i dos partits de waterpolo, Sabadell-Sant Andreu i Mataró-Olimpiakos de la final a 4 de la Champions femenina que es disputa al Natació Barcelona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps força assolellat i, de fet, ben serè a gran part de Catalunya a hores d'ara, però una altra vegada ventós. Avui no és tramuntana com ahir, sinó és garbí. Ja veig el que hi està bufant, sobretot a la costa, prelitoral, comarques de Girona, un vent molt insistent que fa que hi hagi una mar espessa, una mar força remenada. Però ja diem, la tarda és assolellada i la temperatura és confortable. Ara bé, quan es faci de nit tornarà a baixar en picat i hem de destacar que el dissabte al matí tornarà a fer força fred amb alguna gelada a les valls del Pirineu. Un dia, per altra banda, el dissabte, que tornarà a ser ben assolellat, molt ras, molt transparent, quatre núvols decoratius, i esperant a un diumenge en el que una altra vegada l'ambient serà fresquet al matí, però no tant, i també despertarem amb núvols entre les comarques de Tarragona i de Barcelona. El diumenge a la tarda i vespre ja arribarà a caure algun ruixat al Prepirineu, i la nit de diumenge a dilluns i dilluns al matí ja tindrem pluja més abundant, sobretot a les comarques de Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs parlem d'una ràpida millora del trànsit en general en aquesta xarxa viària, però també és cert que parlem d'una nova incidència que afecta la circulació. Estem parlant d'un accident que s'ha produït a l'autovia A2, al tram de Granyanella. L'autovia A2, en aquest punt, ha estat tallada en sentit Lleida i es fan desviaments cap a la Nacional 2. Per tant, problemes, com et deia, en aquest punt de l'autovia A2, zona de Granyanella, en sentit Lleida, l'autovia tallada per accident. També encara parlem d'aquest accident a la Jonquera, per tant, com podríem dir que a l'altre extrem, autopista AP7, com et deia, a la Jonquera, un carril tallat en sentit nord, aturades de 3-4 quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, aquí millora el trànsit, ens quedem amb les obres encara ara a la B20 sortint de Barcelona, aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig aquí a Cornellà de Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma. 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Chery i Ebro recuperaran els 1.250 llocs de treball de Nissan per arribar a fer 150.000 cotxes. Avui s'ha signat oficialment l'acord entre les dues companyies per la producció de vehicles elèctrics a la zona franca.
L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg català, Pere Aragonès. Tal com deies, Lali, l'acord preveu contractar 1.250 treballadors de l'antiga Nissan i arribar a fabricar 150.000 vehicles d'aquí a 5 anys. El procés d'assemblatge del primer cotxe, l'Omoda 5, començarà a finals d'aquest mateix estiu. Amb aquesta entesa, Barcelona es converteix en la primera ciutat europea que produirà cotxes xinesos.
És, com saben, un projecte liderat per dues companyies automobilístiques, la xinesa Chery i la catalana Ebro. Gisela Gimeno.
L'acte protocolari ha començat sobre 2:15 amb l'arribada d'en cotxe del president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui juntament amb altres representants d'Ebro i l'empresa xinesa Chery esperava per protagonitzar la salutació oficial amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Aragonès ha incidit sobretot en el pes de Catalunya dins d'Europa en l'àmbit industrial.
Fa uns anys veiem com centres de treball es deslocalitzaven i abandonaven el país. I avui veiem com molts projectes industrials d'arreu del món, quan han de triar Europa, escullen Catalunya.
En aquesta línia també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha intervingut per assegurar que la firma entre l'empresa catalana Ebro i l'empresa Chery és una mostra ferma del compromís de l'Estat amb Catalunya.
Este acuerdo no hace sino confirmar y reforzar una opción estratégica de país. Es el compromiso total y absoluto del gobierno de España con Barcelona y con Cataluña.
El cap de l'executiu també ha afegit que la reindustrialització de Nissan es presenta com un model exemplar de col·laboració público-privada per promoure llocs de treball de qualitat amb una inversió total de 400 milions d'euros per un projecte que es dividirà en dues parts. La primera encapçalada per Ebro, qui construirà diversos vehicles elèctrics, i la segona de la mà de Chery, que acoplarà els vehicles dins de les instal·lacions de Zona Franca.
Doncs la indústria catalana de l'automòbil acull amb entusiasme l'elecció de Barcelona per part de la fabricant xinesa Chery per fabricar-hi vehicles elèctrics. David Gallofré.
Aquesta decisió representa una oportunitat per a l'economia local en termes d'ocupació i creixement. També destaca el potencial de Barcelona com a centre d'innovació i producció en l'àmbit de la mobilitat elèctrica. El directiu del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, ha relativitzat els riscos del projecte i s'ha mostrat optimista sobre la consolidació del sector en el futur.
És un sector que ha vingut per quedar-se, que anirà patint, evidentment, evolucions, millores, tecnològicament especialment, s'aniran fent moltes millores al llarg dels propers anys, però a poc a poc es va consolidant. Per tant, riscos n'hi hauran, es valoren, i com tota la indústria es van superant i es van tirant endavant. Sobretot de manera col·laborativa, que aquest és l'aspecte, jo crec que dins del territori català, europeu en general, però català, és l'estàndard que portem realment en la col·laboració entre les empreses per fer que aquests projectes es puguin materialitzar.
Comissions Obreres i UGT celebren l'acord, però demanen reunir-se amb membres de les dues empreses per tenir més informació. Per exemple, quants llocs de treball es crearan, quants cotxes es produiran i quan es començarà a fabricar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Consternació a Sant Fruitós del Bages per la mort aquest divendres d'un adolescent de 14 anys després d'haver saltat del gorg de la bassa dels Tres Salts del Llobregat. L'Ajuntament ha organitzat per les 8 del vespre un minut de silenci. Ràdio Sant Fruitós, Anna Hernández.
Sí, una notícia que deixa en xoc a tot Sant Fruitós de Bages. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci d'aquí a una estona a les 8 del vespre i també s'han suspès totes les activitats del cap de setmana i també aquelles esportives perquè el noi de 14 anys estava molt vinculat al Futbol Club Fruitosenc del poble. Tot plegat ha estat aquest matí a la zona dels Tres Gorgs del terme municipal i és una zona molt concorregut a la comarca on hi ha el riu Llobregat que va arribant a diferents salts d'aigua i on la gent, sobretot durant les èpoques de més calor, s'hi llança per passar-ho bé. Avui és dia festiu a moltes escoles del territori, dia de lliure elecció, i per això el noi menor d'edat, juntament amb uns amics, estaven passant el matí en aquesta zona, i quan el noi s'ha llançat a l'aigua han estat els mateixos amics els que han trucat emergències en veure que no sortia. De fet, el gorg té 5 metres de profunditat, 9 dotacions de bombers s'hi han desplaçat, han estat més d'una hora buscant-lo i un cop han pogut localitzar el cos han intentat reanimar-lo sense èxit.
Gràcies, Anna. També en successos, detingut un home a Salt per ferir l'exparella i trencar l'ordre d'allunyament. Els Mossos van arrestar l'home de 38 anys al mateix pis on s'estava produint l'agressió contra la dona de 37.
Segons fonts policials, els fets van passar dijous, cap a un quart de 8 del matí, quan la policia va rebre la trucada d'un familiar de la víctima que alertava que l'estaven agredint la dona a casa seva. Els agents hi van anar i l'home els va rebre amb una confessió dels fets. El detingut els hauria assegurat que l'havia assassinat. La víctima tenia diverses ferides i el SEM la va poder estabilitzar i traslladar a l'Hospital Trueta de Girona. Segons confirmen fonts hospitalàries, continua ingressada en aquest centre i té un pronòstic considerat menys greu. El detingut té nombrosos antecedents per maltractament en l'àmbit de la llar, lesions i trencament de condemna.
I llibertat provisional amb mesures cautelars pels 16 detinguts aquesta setmana a Reus, acusats de pertànyer a un grup de Latin Kings.
La causa continua oberta pels delictes de pertinença a organització criminal, coaccions, amenaces, estafa i tràfic de drogues.
Notícies en xarxa.
En clau política, el Parlament ha salvat gairebé 2.000 milions d'euros dels pressupostos que no es van aprovar. Esquerra, el PSC, Junts i els Comuns hi han votat a favor.
La CUP, Ciutadans i el PP s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra. La sessió celebrada a la Diputació Permanent ha estat marcada pel clima electoral. La consellera d'Economia, Natàlia Mas-Guix, ha criticat que l'oposició tombés els pressupostos i aquesta ha retret al govern falta d'autocrítica.
Mont Carvajal.
La sessió de la Diputació Permanent ha aprovat desbloquejar 1.850 milions d'euros per atendre despeses i 145 milions per fer front a la sequera. La consellera d'Economia, Natàlia Mas-Guix, ha dit que el govern fa tot el possible per minimitzar el problema de no tenir pressupostos, però que, tot i així, quedaran moltes qüestions pendents. I ha criticat Junts i Comuns per haver tombat els comptes.
Crec que simplement entràvem en el darrer any de legislatura i això, malauradament, va portar algunes formacions a actuar més en lògica de partit que en lògica de país.
Des de Junts per Catalunya, el diputat francès de Dalt Masses ha justificat el seu sí d'avui.
Aprovarem, perquè els aprovarem, més de 2.000 milions d'euros per cobrir les necessitats més perentòries del país. Vostès van fallar en els pressupostos, però com sempre, Junts per Catalunya no fallarà el país.
I des dels Comuns, Jessica Albiach ha dit que amb el decret d'avui es demostra que es pot disposar de diners sense haver-se d'empassar el Hard Rock.
Era possible posar gairebé 2.000 milions d'euros al servei de la ciutadania i que, a més, era possible sense empassar-se l'ampliació de l'aeroport del Prat i sense empassar-se que Catalunya siga el casino d'Europa.
La Diputació Permanent és l'òrgan que té el Parlament. En els períodes entre legislatures i la formen 23 diputats.
També en política i en clau electoral, el candidat de Junts Més, Carles Puigdemont, ha dit que tombarà tots els pressupostos del govern espanyol, de Pedro Sánchez, si no compleix amb Catalunya, i contraposa aquesta actitud amb la que tindria el socialista Salvador Illa.
En un acte anomenat Catalunya s'ha de fer respectar, Carles Puigdemont ha dit que no aprovarà cap pressupost de Sánchez si no es reverteix la situació i s'ha preguntat si Illa faria el mateix.
Està en condicions el candidat Illa de dir que si cal plantar-se davant de Madrid i votar que no a uns pressupostos que perpetuen que els diners dels catalans que ens toquen als catalans deixin d'anar a engruixir les butxaques dels de Madrid? M'agradaria molt escoltar aquesta resposta, perquè nosaltres ja li avancem. No votarem uns pressupostos generals de l'Estat que perpetuïn aquesta gravíssima injustícia. No votarem uns pressupostos que allò que es desinverteix a Catalunya es sobreinverteix a Madrid. És que és molt bèstia.
Puigdemont ha reivindicat que el govern pugui gestionar Rodalies, l'aeroport del Prat i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Més coses, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, ha anunciat un increment de rutes i freqüències de trens de llarga distància a tot Espanya gràcies a l'arribada imminent dels primers dels 30 nous trens Talgo que va comprar. Catalunya sortirà beneficiada amb millores en les connexions amb Alacant i amb Sevilla i Cádiz. Carina Bellbé.
A Catalunya, Renfe reforçarà dues línies de llarga distància. Per una banda, el trajecte Barcelona-Alacant amb un nou Talgo abans de l'estiu. I per l'altra, la connexió de la capital catalana amb Sevilla i Cádiz, anomenada línia Torre del Oro, en què es canviaran els combois Alvia de la sèrie 120 per la 130, considerats més còmodes i fiables. Això suposarà, doncs, a partir del mes de novembre, 900 places setmanals addicionals. Aquestes novetats van lligades a l'efecte dominó, com explica el ministre de Transports, que ha suposat la redistribució de trens a nou autonomies, entre elles Catalunya, per l'entrada en funcionament dels nous Talgo 106 d'alta velocitat que connectaran Madrid amb Galícia i Astúries a partir del mes vinent. Escoltem Óscar Puente.
Estas decisiones lo que hacen es unir España, vertebrar España, cumpliendo con la obligación y con el compromiso que tiene Renfe de dar un servicio público el mejor posible y adaptarse a las circunstancias cambiantes y a un cliente pues cada vez más exigente.
Des de fa 14 anys que Renfe no incorporava nous trens de llarga distància a la seva flota.
El Ripollès comença a recuperar de forma progressiva el servei de telefonia i internet després del robatori de cable. Telefònica diu que es restableix per sectors i que és una feina manual. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
El Ripollès recupera a poc a poc la normalitat després que des d'ahir dijous a la nit no hi hagués ni senyal de mòbil ni internet. L'avaria ha estat arran d'un robatori en un punt entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, molt a prop de la via verda de la Ruta del Ferro. 8 tècnics de Movistar han estat treballant durant aquest matí per resoldre l'incidència i, segons han apuntat, els lladres pretenien robar coure i van aixafar uns 150 metres del cablejat. El cable que han robat, però, era de fibra òptica i per això ha afectat els serveis de mòbil i internet. Ha deixat de funcionar la xarxa mòbil de Movistar, així com la xarxa de fibra òptica de Movistar, Orange i Vodafone, a bona part de la comarca, excepte a zones de la vall de Camprodon i els seus municipis propers que reben el senyal des de la Garrotxa. Segons apunten els tècnics, l'incidència podria estar definitivament resolta aquest dissabte.
I un de cada 10 nens a Catalunya pateix obesitat. Davant aquesta dada, Salut ha decidit aplicar un pla per reduir l'obesitat infantil a 28 caps del territori.
Es tracta dels centres d'assistència primària de les àrees amb més obesitat entre infants catalans. La iniciativa ja s'ha desplegat com a prova pilot a la mina i ha aconseguit reduir d'un punt el percentatge d'obesitat entre els més petits del barri.
Ara, Ruiz.
Els centres d'assistència primària pivotaran aquest pla que, en sintonia amb els ajuntaments, escoles i el teixit comercial i social, pretén donar una resposta comunitària al problema. Com ho faran? Estenent l'acció més enllà de l'àmbit assistencial, tal com ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
Falten friteries, falten peixateries, i aquesta visió compartida de què podem aportar cadascú és necessària per intentar canviar l'entorn on la gent viu, on la gent treballa, on la gent està.
La número 2 del departament, acompanyat del conseller de Salut, Manel Balcells, a la presentació d'aquest pla per reduir l'obesitat infantil a un cap del Besòs, el de dels barris barcelonins que superen la mitjana catalana. El factor socioeconòmic es vincula directament amb la mitjana d'obesitat infantil, que és 8 vegades més alta en barris de renda baixa respecte als benestants. Paradoxalment, menjar de manera saludable és relativament barat, 6 euros al dia. En aquest sentit, el conseller de Salut ha insistit en una recepta també econòmica: més esport i menys pantalla.
I en marxa a aquesta hora l'estrena a l'ETC de Vic del documental Sau, la memòria submergida, coproduït pel Nou TV i la Xarxa, explica la història dels peons que durant 20 anys van aixecar la presa de Sau. El director sabadellenc, Ot Burgalla, ha pogut recuperar imatges inèdites d'aquells treballadors. El Nou FM, Meritxell Garriga.
Una coproducció del Nou TV i de la Xarxa que recupera una història que pràcticament no s'ha explicat, la dels pantanaires que van construir la presa del Pantà de Sau entre els anys 50 i 60. El documental ha estat dirigit per Ot Burgalla i ha permès recuperar imatges inèdites de la vall de Sau que daten de 1953. I a més de les històries més personals dels pantanaires, el documental també explica com van viure els antics habitants de Sant Romà l'arribada dels treballadors de la presa i després com van veure les seves pròpies cases enfonsar-se en l'aigua que ara mateix per la sequera no hi ha al pantà. L'estrena a través del Nou TV i de la Xarxa serà el proper 16 de juny, abans però el documental es podrà tornar a visionar aquest mateix diumenge al migdia, tot i que les entrades ja estan exaurides.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten la Nova Ràdio i Ràdio Palafolls.
La Fleca i Cafeteria Zero Gluten ADN Cistaré de Reus elabora el millor pa de Sant Jordi de Catalunya d'aquest 2024 amb un pa que, a més, és apte per celíacs. L'elaboració del pa guanyador consta de tres masses diferents, de nous, de sobrassada i de formatge, posades intercaladament per tal que es formi la senyera. El guanyador del concurs ha estat el jove Xavier Pàmies, de la sisena generació del Forn Cistaré de Reus, el qual ha volgut plantejar un pa apte per celíacs.
Fa uns mesos, els propietaris del local actual dels Maduixots a Pineda els van informar que no el renovarien el contracte. Va ser llavors quan la colla va començar a buscar un nou espai on poder assajar. Durant la cerca, l'Ajuntament de Palafolls els va oferir el Forroll i un cop el van visitar van considerar que era un bon lloc on poder-se traslladar. En aquest sentit, pels Maduixots és un canvi, tenint en compte que fa 10 anys que assajen a Pineda. Per part de la colla, saben que això pot suposar alguna pèrdua de membres, però el trasllat també implica que tindran un lloc on poder-se establir definitivament i seguir creixent com a colla castellera.
En cultura, la nova temporada del Liceu programa 206 funcions amb noms com Àlex Uller, Caterina Wagner o Antoni Ros Marvà. L'obertura es farà el 25 de setembre amb l'estrena mundial de Lady Macbeth de Sens Shostakovich. David Navarro.
Enguany el concepte de la temporada és Perseguint un somni. Sota aquest leitmotiv, el Gran Teatre presenta 7 noves produccions, 6 òperes i una dansa, 3 d'elles liderades pel Liceu: Lady Macbeth, de Mitsengs, dirigida per Àlex Uller, Lohengrin de Wagner, amb la besneta Caterina Wagner al capdavant, i Benjamin a Portbou, una nova obra d'Antoni Ros Marvà, inspirada a la darrera època de Walter Benjamin. El director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, ha destacat la Lady Macbeth.
És una nova producció amb el Josep Pons dirigint la mateixa, en què d'alguna manera és una dona absolutament aniquilada que somia amb aquest grau de llibertat en un context molt asfixiant masclista.
A banda de l'òpera, aquesta temporada continua al Liceu de les Arts amb les fotografies de Sebastià Salgado o els poemes de Míriam Cano. També es manté l'aposta pel projecte Òpera, de microòperes de nova creació, i el Petit Liceu, que enguany fa 25 anys, tot plegat amb un pressupost de prop de 55 milions d'euros.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. S'està disputant la segona jornada de quarts de final de la Copa de la Reina d'Hockey Patins de Vilafranca del Penedès. El Fraga ha guanyat en el primer partit de la tarda per 3-2 al Voltregà. Disputarà demà dissabte la semifinal contra el guanyador del Palau Mataró. Un partit que començarà a 8:45. El líder de l'Hockey Lliga Iberdrola, el Palau, que jugarà contra el Mataró en l'únic duel català de quarts. Laura Puzzueta és la capitana del Palau.
En tenim moltes ganes, al final és una competició que no hem guanyat mai i que sempre la tenim entre cella i cella, així que bueno, jo crec que l'afrontem amb il·lusió, amb confiança, amb ganes, i a partir d'aquí que vingui el que hagi de venir, que nosaltres estic segura que la gaudirem i que ens sortirà bé.
Recordem que el Telecable i el Vila-sana disputaran demà la primera semifinal. Les asturianes van superar ahir a la pròrroga al Manlleu i les lleidatanes van guanyar també la pròrroga al Corunya. En bàsquet, a l'Aleport, el Força Lleida juga a les 8 d'aquí pocs minuts a la pista del Melilla. Quan queden 4 jornades, els lleidatans són quarts, amb el mateix balanç que el segon classificat. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El conjunt melillenc es troba situat a la 15a posició amb 9 victòries, només una per sobre de la zona de descens a la plata, i comptant el partit d'aquest divendres, faltant 4 enfrontaments perquè s'acabi la fase regular. És per això que el Melilla necessita sumar sí o sí una victòria enfront un ICG Força Lleida, que vol superar el seu rècord històric de 22 victòries i seguir lluitant pel factor pista a favor. Ja l'encuentra l'entrenador, parlava del rival de la següent forma.
Per com juguen, per com per jugadors que tenen, la qualitat que té, no m'explico la seva posició a la classificació, no me l'explico. Per què? No? Veus treball, veus un bloc de jugadors que està bé i bueno, crec que nosaltres hem de fer un treball també de mentalització per no creure que serà un partit fàcil.
L'ICG Força és quart, empatat amb els dos equips de Burgos, el San Pablo és tercer i el Tizona segon. Per sota, Movistar Estudiantes i Guipús quan tenen 21 al partit al pavelló de deportes Javier Imbroda Ortiz avui a les 8 del vespre.
En tenis, al Barcelona Open Bank Sabadell tenim el tram final, la jornada de quarts. Anem al Reial Club de Tenis Barcelona, Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda, doncs tenim pilota del partit de Facundo Díaz Acosta i podria saltar la sorpresa si acaba guanyant aquest punt, perquè no l'ha guanyat, doncs segueix encara l'emoció en aquest partit, perquè Tsitsipas ha passat de servir pel 6-4 i per tant emportar-se el partit, acaba veient com s'anava a resoldre el tie-break i ara mateix estan al tie-break els dos jugadors després d'haver-se emportat un set cada un. Recordem que ja tenim classificat Casper Ruud, ha superat Matteo Arnaldi per 6-4 i 6-3 i també Echeverri, Tommy Echeverri, que ha guanyat 7-6 a Cameron Norrie. L'últim partit de la jornada enfrontarà Arthur Fils, el francès que ahir va eliminar a Deminor, i Dusan Lajovic. Recordar també que ha perdut Marcel Granollers, jugava doble juntament amb Horacio Ceballos, i doncs ha perdut davant de Thomas Matzek i Simzen Zhang.
Gràcies, Anna Freixa, en directe des del Godó. Aquest vespre també hi ha cita amb el futbol sala. A partir de 8:45 el Barça rep el Betis al Palau en el partit de la primera divisió masculina, que podria suposar el retorn a la pista de Ferrau després de 8 mesos lesionat. I en handbol, a partir de 9:45 el Fraikin Balonmano Granollers se'n rep al Torrelavega. Serà a casa del Palau Olímpic amb l'objectiu de consolidar la tercera plaça a la Lliga Plenitude. L'entrenador Antonio Rama apela al factor Palau.
El que hem d'estar pendents nosaltres és de tenir el màxim nivell, no? De seguir evolucionant i seguir sumant i cada vegada estar millor fins al final de temporada. Que el Palau doncs torni a ser doncs aquest camp que costa tant de guanyar i que per nosaltres doncs sigui important seguir sumant i no desenganxar-nos d'aquesta tercera posició.
I cites destacades de demà: Barça-Chelsea de semifinals de la Champions femenina de futbol, i Sabadell-Sant Andreu i Mataró-Olimpiakos a la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
It's so hard to believe that you're gone. So please come back, my love. I'm lying here in my bed. Many thoughts fill my head. Want to say we need another chance.
Notícies en xarxa.